Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora de Catalunya migdia. Fins ara hem connectat amb les vagues i les manifestacions contra l'operació d'Israel per neutralitzar la flotilla Global Sumut. Els tripulants són ara mateix en una presó al desert de Negev, al sud d'Israel, pendents de ser deportats la setmana que ve. També hem seguit la vaga de metges contra l'Estatut Marc de la Professió que vol aprovar el govern espanyol. Els metges volen un conveni propi, menys guàrdies i incorporar més professionals al sistema. El sindicat convocant diu que el seguiment frega el 60%, però en canvi el Departament de Salut ho rebaixa al 10% de seguiment. I ens hem fixat també en la guerra de denúncies del BBVA i el Sabadell. L'OPA de l'entitat basca sobre la catalana s'ha convertit en un serial. I el capítol d'avui, els dos bancs s'acusen mútuament de males pràctiques en l'atenció al públic dels clients que pregunten o volen fer alguna operació relacionada precisament amb l'OPA. Tot això us ho hem explicat a la primera hora. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs podem actualitzar la que és una de les notícies del dia. Recta final de la manifestació que ha plegat milers d'estudiants al centre de Barcelona en contra de l'assalt a la flotilla i la crisi humanitària a Gaza. Tot plegat en una segona jornada de vaga que avui ha afectat especialment les universitats. No hi ha hagut classe a 5 facultats i campus de la Universitat de Barcelona i l'Autònoma. Barcelona, Sara Canyete.
Hola, bon dia. Doncs just acaba de finalitzar aquesta manifestació que ha recorregut bona part dels carrers del centre de Barcelona i ho ha fet aquí a la plaça de la Carbonera, on hi ha aquesta acampada permanent en suport a la flotilla. Els convocants d'aquesta manifestació, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, han finalitzat amb una crida a seguir-se mobilitzant, a participar a les mobilitzacions que hi ha previstes per aquesta tarda i ja avisen que van escalfant motors per la vaga general que s'ha convocat per el dia 15 i que demanen que sigui de 24 hores. Una manifestació que ha transcorregut sense incidents, malgrat que aquí, al punt final, ja hem trobat un fort dispositiu dels Mossos d'Esquadra que blindava l'accés al port i a la ronda litoral.
Tenim una notícia d'última hora. La Guàrdia Civil alerta que l'exministre i exnúmero 3 del partit, José Luis Ábalos, va rebre 98.000 euros no declarats, ho diu en un informe de l'UCO, la Unitat Central Operativa del COS, que ja és en mans del Tribunal Suprem. Ho podem ampliar des de Madrid. Tania Tàpia, bona tarda.
Hola, bona tarda. Sí, la Guàrdia Civil que segueix el rastre dels diners que continuen sense aflorar d'aquesta trama de l'anomenat cas Coldo. En un informe, la UCO destaca un increment de patrimoni no justificat de l'exministre Ábalos amb continus ingressos en efectiu. De fet, el que destaca és que entre el 2014 i el 2024 va rebre més de 60.000 euros en efectiu i els tres primers anys, és a dir, de 2014 a 2017, en treia molts també del banc, més de 22.000. Un flux que es va aturar en sec entre el 2018 i el 2023, quan deixa de retirar efectiu, coincideix en part quan era el govern, en va sortir el 2021, i per tant doncs, és una de la informació rellevant d'un informe que també recull que havia enviat al mateix Partit Socialista diners en efectiu a Coldo i a Ábalos. Incorpora l'informe sobres amb segells del PSOE, un dirigit a Ábalos que va recollir l'exdona de Coldo amb valor de 826 euros.
Doncs aquesta és la informació d'última hora. És un informe de gairebé 300 planes, per tant el podrem anar desgranant més àmpliament els pròxims minuts. Més qüestions. Brussel·les destina ara gairebé 1.600 milions d'euros per reconstruir la zona devastada per la Dana de València. Anem cap allà, Alba Barbosa.
És un paquet d'ajudes que rebrà l'estat espanyol del Fons de Solidaritat Europeu i que ha anunciat avui en un comunicat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Són diners que s'injectaran per recuperar la zona zero de les inundacions que fa gairebé un any van deixar 229 morts. Aquest fons l'ha d'aprovar el Parlament Europeu i representa el segon paquet d'ajudes més gran que mobilitza Brussel·les, després de l'assignació que va rebre Itàlia pels terratrèmols de fa 10 anys. Alba Barbosa, Catalunya Ràdio, València.
A Barcelona es dispara la preocupació per l'accés a l'habitatge, tot i que es manté encara per darrere de la seguretat. Segons l'enquesta de serveis municipals, un 20% dels enquestats assenyalen l'habitatge com el problema més greu a la ciutat. La xifra representa un increment de més de 8 punts en només un any i marca el registre més alt des que es fa aquest estudi, ara fa 30 anys. La primera tinent d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, afirma que el govern municipal està treballant per fer front a aquesta realitat.
El primer decret que va signar l'alcalde, tots ho sabem, va ser el de la declaració de tota la ciutat com a zona de mercat tensionat. Estem també aplicant la regulació dels topalls de preu de lloguer i avui ja podem dir que està funcionant. Barcelona, el preu mitjà de lloguer ha baixat un 8,9% d'ençà de l'entrada en vigor del topall, com dic, el febrer del 2024.
I un últim apunt, sobretot pels usuaris de Rodalies, perquè es manté interrompuda la circulació de trens entre les estacions de Garraf i Castelldefels per un atropellament afecta les línies de Rodalies R2 Sud i tots els regionals que van per la línia del Garraf. Tampoc no circulen els trens de l'R2 que tenen l'inici o el final a Granollers Centre.
Passant 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins les 4, amb el Jaume Clotet, periodista i escriptor. Bona tarda.
Bona tarda.
Amb la Isabel García Pagán, sotsdirector de La Vanguardia. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I amb el periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i la revista Mongòlia, Pere Rossinyol. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Que fan la pretertúlia i després arriben, vaja, però gairebé sobre la botzina, eh?
El que fem és escalfar i entrenar.
Sí, clar. No, el problema és que la tertúlia la feu abans i després amb el microobert no la feu igual. Per tant, aquí estarem...
Decidim el que no podem dir.
Ah, per tant, és més interessant la de fora que la de dins.
Sempre.
Posarem uns micros aquí fora per veure què és el que diuen, però vaja. Ara de seguida entrem en matèria. Tenim aquesta última hora amb aquest informe de la UCO, que de seguida podrem ampliar des de Madrid, però abans, ja sabeu... El primer tema ve des de fora i els divendres és l'Iu Forn qui ens el presenta. Bona tarda, Iu.
Hola, bona tarda.
També estaves a la tertúlia prèvia, tu?
Sí, sí, el que passa que no estic
autoritzat. És que tindré un atac de banyes, per tant, al final, perquè sí, clar, si feu la tertúlia, quan jo no hi soc...
Jo us faré un titular. No estic autoritzat a dir continguts, però s'han dit coses molt grosses.
Ja, clar, sí, sí.
S'han fet afirmacions...
Què has de dir?
Jo no diré noms, però aquí s'han fet afirmacions molt grosses.
Inclòs tu, potser.
No, jo, pobre de mi, si jo soc de Badalona.
Sí, clar, sí, sí, escolta.
Innocència absoluta.
Ja, vas tota la cara de ser innocent. A veure, què ens vols proposar?
Doncs mira, avui un tema que va saltar ahir, va ser notícia ahir, el va fer públic la cadena SER, que va informar que el Servei Andalús de Salut s'estava posant en contacte amb 2.000 dones. Aquí els hi havien fet una mamografia que presentava algun dubte i que en alguns casos, 2 anys després, en aquestes dones encara ningú els havia informat dels resultats. És a dir, són 2.000 dones, que després tampoc queda clar si són 2.000, però que fa un any i mig, 2 anys, tenien un petit bulto en el pit, s'havien anat a fer la prova i ningú els havia dit absolutament res. Per tant, elles contaven que si ningú els havia dit res vol dir que tot estava bé, però no necessàriament estava tot bé. La Junta, un cop es va saber, va explicar que, basant-se en l'estadística, només un 2% d'aquest tipus de proves acaben en un diagnòstic de càncer. Però van reconèixer una fallada de gestió. Textualment van dir que havia estat una fallada de gestió. Sí, la veritat és que és una fallada de gestió i que un 2% de 2.000 són 40. És a dir, 40 dones tenien càncer sense saber-ho. Estadísticament, que podien ser moltes més o podien ser moltes menys. Però, esclar, ja d'entrada tu ja dius... Home, no n'hi ha per tant, perquè estadísticament ja estàs traient la importància a una cosa que realment... home, és greu. Recordem dos moments de Juanma Moreno, que és el president de la Junta, justament parlant d'això, de les proves que es fan a les dones quan tenen una sospita que poden tenir algun problema relacionat amb el càncer de pit i la incertesa que aquestes dones tenen quan estan esperant el resultat de les proves. El primer és del 20 de novembre de l'any 2018, és un debat electoral, i llavors Juanma Moreno, el president de la Junta, que no ho era llavors, s'adreçava a la que sí era presidenta de la Junta en aquell moment, la socialista Susana Díaz.
¿Usted sabe el sufrimiento que supone una persona que tiene un problema de salud, que tiene un problema de diagnóstico, que tiene la incertidumbre, la ansiedad que nos genera a todos cuando tenemos algún tipo de problema de salud, que espere, pasen los días, las semanas, los meses, y que no te den una cita, señora Díaz? ¿Usted se pone por un segundo en la piel de esa persona, señora Díaz?
El 15, recordem això, 20 de novembre del 18. El 15 d'abril de l'any 24 va insistir, és a dir, ell era conscient d'aquesta situació.
Cuando uno está en una situación de previa a un diagnóstico, y lo saben, está en una enorme angustia, en una enorme ansiedad. La enorme ansiedad de saber qué tiene, si no tiene, no lo tiene, y hasta dónde llega su posible enfermedad. Por tanto, todo el tiempo que podamos acortar siempre es calidad de vida.
Per tant, queda clar que el president actual de la Junta, que és el responsable que no s'hagi informat dos anys després a moltíssimes dones de la seva situació, era molt conscient i en feia bandera. Feia bandera electoral i, a més, és que té tota la raó. És a dir, és de calaix. Però bé, Àngels Barceló, que és l'emissora en la qual es va fer pública aquesta notícia, aquell mateix dia va entrevistar a la consellera de Salut de la Junta, que és una senyora que es diu Rocío Hernández Soto, i parlaven del paper que en tota aquesta història havia jugat una associació de pacients. I es va produir aquesta situació.
Una vez que a nosotros se nos informó y que lo conocimos por los medios, fíjese, por la cadena precisamente, lo que sí nos habría gustado es que desde la asociación de pacientes se hubieran puesto en contacto con la Consejería de Salud. Esto no es culpabilizar a nadie, esto en ningún momento, por favor, he querido yo decir eso.
Es que hay muchas mujeres, consejera, que también se enteraron por la cadena SER de que no estaban solas, es decir, que había más casos.
Claro, pues efectivamente para estas mujeres lo que les pedimos es que nos lo notifiquen porque vamos a crear un circuito preferente, es decir, además de revisar todo el proceso del cribado, vamos a crear un circuito preferente para estas mujeres que puedan estar en esta situación. Porque ya le digo, es que invitamos a 500.000 de personas y luego tenemos también que tener en cuenta que no podemos estar revisando las historias clínicas de todos los pacientes sin su consentimiento. Por lo tanto, por eso era lo que yo decía, que me gustaría que la asociación, evidentemente cuando nos vayamos a reunir, nos aporte los datos para hacer ese seguimiento de los eventos centinelas.
Deixat, el tall és llarg, però per tota la dimensió del que diu la consellera. En primer lloc, la conselleria no ho sap perquè en siguin conscients o ho hagin descobert perquè ho han detectat, sinó ho sap per un mitjà de comunicació que ho fa públic i llavors se n'assabenten d'aquesta situació. Per tant, no els constava que estaven fent aquestes coses malament des de feia un parell d'anys. Quan ha succeït això, ningú ha sortit dient, escolta, investigarem perquè no torni a passar. És a dir, per què no s'han donat aquests resultats? Per què no s'ha fet públic? Per què no s'ha trucat a la gent a dir, escolti, això ha sortit positiu, ha sortit negatiu, dir alguna cosa a les persones que s'han fet aquesta prova. I tampoc ha sortit ningú a dir, investigarem perquè no hem sabut què estava passant. És a dir, que això també és important, perquè no ho hem sabut, què és el que ha fallat, perquè no torni a passar, perquè d'aquí dos anys no hi hagin persones que diguin, no van dir res. Però, esclar, també diu la consellera, diu, l'associació de pacients ens hauria d'haver avisat. A veure, no sé si és feina d'una associació de pacients, però és que, a més, no tothom és d'aquesta associació de pacients. Per tant, poden haver persones que no sàpiguen que els hi haurien d'haver informat. O sigui, tot plegat és un despropòsit immens. I podíem continuar dient coses, però on volia anar a parar és que quan succeeixen coses d'aquest tipus, quan tu tens una responsabilitat pública i més en un tema com salut, tu no pots començar a buscar excuses, que si l'associació m'hauria d'haver dit, que si no sé què... No, tu has de demanar perdó, en aquest cas s'ha demanat perdó, però no has de buscar excuses, demanes perdó i, escolti, intentarem que no torni a passar i investigarem per què no ha passat. I això és una... A banda que algú hauria d'haver dimitit, perquè algú no ha fet bé la seva feina, qui ha fet el programa informàtic, qui ha validat el programa informàtic, qui... És igual, però tu has de fer una investigació i arribar al final, sobretot perquè no torni a passar. I això és una cosa que normalment trobo a faltar, que no surti amb la veritat, s'explica... Algú assumeix responsabilitats i no busques excusetes petites que sí. No, és que l'abuela fuma, no, és que el gos ha menjat els deures. Que és una mica la sensació aquesta que fins i tot es falta el respecte amb un cas tan evident com aquest, que hi ha 2.000 persones que han estat dos anys de la seva vida sense saber que potser tenien càncer. I estadísticament, 40 d'elles és probable que el tinguin. O no.
A veure...
No, jo crec que davant de la gravetat de la situació, i és molt lleig això que diré ara, però si fos un altre govern, probablement, si fos el català, estaria tot el govern penjat d'algun pal des de Madrid. Sobta el silenci d'alguns mitjans davant d'aquest tema, que és un tema de salut de primer ordre, i la sensació que tens és que s'està fent una política de contenció de danys. O sigui, l'IU reclama que ningú ha dimitit, que, bueno, han sortit a reconèixer que hi ha un error, però és contenció de danys polítics i també contenció de responsabilitat legal, perquè ara qualsevol d'aquestes persones hagi desenvolupat o no la malaltia o estigui perfectament, pot anar a reclamar una situació d'estrès, diguéssim, de no saber si allò havia sortit bé o no, i si ara resulta que sí que el dubte era negatiu, doncs hi ha una responsabilitat també civil respecte a la seva situació de salut en aquest moment.
Clar, és que el tema és que posem un exemple de la dona, una dona, que s'hagi fet la prova fa 2 anys, ningú li ha dit res, per tant, compte que no...
Però és que
el silenci... I 2 anys després li diuen que sí, és a dir, fa 2 anys que tenia el càncer.
Per això, el silenci administratiu no pot funcionar en temes de salut, diguéssim. Aquí tenim a l'Hospital Clínic, que fa aquests cribatges massius, tu hi vas i el primer que et diuen és si no hi ha res, en una setmana rebràs una carta i si, no i si hi ha alguna cosa et trucarem amb urgència. I en 3 o 4 dies tu tens la carta a la teva bústia. En temes de salut, el silenci administratiu no és tolerable. I el que no és tolerable després políticament és que els responsables de... ja de la conselleria, però és igual, del govern andalús, el que facin és una contenció de danys política i també entenc que estan fent una contenció de responsabilitat legal.
Home, no perdem de vista que a Andalusia hi ha eleccions, disculpeu, al Parlament andalús d'aquí pocs mesos i, per tant, com diu l'Isabel, la contenció del problema és important. A mi em va sobtar d'aquest cas, que, com dieu, ha passat bastant desapercebut, és el fet que la Junta ha dit que, en el fons, només el 2% de les persones afectades poden desenvolupar un càncer. Estàs parlant, Iu, de 2.000 persones.
Són 40.
Són 40 persones.
És com persones. Si fos una.
Sí, però ho han dit com si fos poc. 40 persones és molta gent.
És que va sortir la consellera en una conversa privada, que pots posar-ho en dubte, va sortir dient, és que només veieu el got mig ple.
Home, sí.
Dius, home, sí.
El got mig ple és el 98%, però un 2% no és poquíssim, és bastant...
És que és una... o sigui, és una afirmació bastant temerària, diguéssim, davant d'una situació com aquesta. No estem parlant de... Estem parlant de càncer de pit,
Sí, no, i sobretot amb aquests talls que has posat prèviament, no, del mateix president de la Junta d'Andalusia, explicant molt bé quan estava a l'oposició o després, també per què és tan important informar amb diligència, i per tant aquí sí que crec que el debat, o sigui, que és molt clar que hi hagués hagut d'haver i que encara hi ha d'haver algun tipus d'assumpció de responsabilitats polítiques davant de la gravetat d'uns fets, segons explicava abans de que això passés el mateix president de la Junta d'Andalusia, no? Per tant, això és impepinable. Falta una responsabilitat política assumida que passa per, prèviament, haver acceptat la gravetat del cas, que no ho han fet ara, però que sí que ho havien fet amb aquestes declaracions prèviament, sense saber que hi havia cas.
Doncs veurem si hi ha alguna reacció més, si hi ha alguna assumpció de responsabilitats més o no, o si tot això acaba diluint-se a poc a poc fins a l'oblit, que és el que voldríem.
Vols que fem una aposta?
Fes-la tu, endavant.
No, allà, una cosa que comentava el Jaume, i una mica també que deia l'Isabel, aquesta no assumpció de responsabilitats, que hi ha eleccions aviat, jo com a ciutadà, jo prefereixo que algú surti, i és a dir, el votaré amb més convenciment si és transparent. És a dir, si veig que m'està enganyant, o sigui, que intenta enganyar o que intenta dir no, és que no ha passat res, no, tampoc és tant, pensaré, hòstia, si això ho fa amb una cosa com aquesta, què deu fer amb la resta? És a dir, jo sóc molt partidari de la transparència i crec que al final, no sé, tampoc sé el comportament electoral de la majoria de la gent, però la transparència és el que t'ha de... Això ho van fer moltes marques que han tingut problemes, marques d'aigua, marques de menjar, etcètera. Quan ha tingut un problema han sortit, ho han explicat, han retirat el... Escolti, transparència absoluta, i això dona confiança. L'altre no.
Si vols també juguem un dia un dinar o alguna cosa de qui guanyarà les eleccions del País Valencià. Les properes, després del que ha passat.
Bueno, depèn,
sí.
Depèn
el que dius tu és molt lloable, eh? Assumir responsabilitats, sí. Demanar perdó, etcètera. Però, malauradament, crec que aquest país encara no està preparat per això.
Veurem. Al final no, m'ha semblat que no fèieu l'aposta. Per tant, ha quedat
allò.
El dia que vulguis, farem. El dia que vulguis, però, de moment, escolta'm.
Estem alerta per si hem d'anar de notaris.
No, jo estic disposat per apostar a favor de l'un o de l'altre, depenent del que pensi com jo, i, per tant, així guanyar. Jo segur que guanyaria. No hi hauria dubte. Iufor, gràcies i bona tarda. Passen 4 minuts d'un quart. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
Catalunya migdia.
El El dimecres 8 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 42a gala Campions en Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Corte Inglés, Clubs Eurofitness, Nutrisport i CaixaBank.
Catalunya migdia.
Sisena temporada de Les dones i els dies.
Amb Montse Virgili.
Ho censuraven, però primer miraven el gènere abans de censurar-lo.
Miraven i feien altres coses que no quiero hablar. Eren uns sinvergüences.
Jo estava treballant i entrava a les 6 del matí i plegava a les 4. A les 5 començaven les classes. Per el camí me menjava un entrepà.
El programa on parla la mare, la tieta, la iaia, la nòvia, la veïna...
El programa on parles tu.
Quan vaig obrir la porta dalt, doncs em van tirar no sé quants a sobre, em van emmanillar, se't gela la sang.
Per orelles fines i cors oberts.
De dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies amb Montse Virgili.
Pubilles de cuixa forta. Pedalem més fort que mai.
Aquest diumenge al divan de Sílvia Coppolo, tres ponents del programa Ments Despertes, orientat a la prevenció de la salut mental entre estudiants de secundària. Magalí Guyot.
Vaig tardar 4 anys per passar per totes les fases del dol. Fins a trobar el procés d'autoregulació emocional van passar 4 anys, no?
Abigail París.
He patit estigma a nivell familiar, que ha sigut duríssim, no? La no acceptació dels meus pares, del meu trastorn, però ja ho tinc assimilat.
Júlia Crespo.
Als 13 anys vaig fer un intent de suïcidi. Portava uns anys darrere agressions de bullying. Doncs vaig arribar a la conclusió que això és el que em faria no sentir dolor.
El divan amb Sílvia Coppolo. Aquest diumenge a les 9 del vespre.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passant gairebé 7 minuts d'un quart de 4 de la tarda, som al Catalunya migdia, i ara volem anar a Madrid. Saludem la Tània Tàpia. Tània, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
A veure, t'imagino ara mateix submergint-te en un munt de fulls perquè acabes de tenir fa uns minuts accés a aquest informe de la UCO, per tant, de la Guàrdia Civil, que acreditaria entregues de diners en efectiu del PSOE a José Luis Ábalos. Què és exactament el que explica aquest informe?
És a dir, la Guàrdia Civil el que està fent és intentar buscar per què José Luis Ábalos es va enriquir durant uns anys i on és el diguéssim, els diners de la trama d'aquest cas Coldo perquè no afloren. Val. Què diu aquest informe de més de 300 pàgines? Doncs diverses coses. Una, va ingressar diners en efectiu, més de 90.000 euros durant un seguit d'anys, per exemple, entre el 2014 i el 2024, més de 60.000 euros. Els primers anys, què feia? Anava retirant efectiu amb la targeta. Què passa després? Entre el 2018 i el 2023, no retira gens d'efectiu. I aquí és quan la Guàrdia Civil sospita que, és evident, té una font diferent d'ingressos. I és interessant perquè aquest període de temps, del 2018 al 2023, coincideix amb els anys que investiga la Guàrdia Civil sobre la trama Coldo. És a dir, no retira diners perquè està rebent ingressos d'una altra banda. Per tant, algú li està pagant en efectiu i aquí sospita la Guàrdia Civil que s'estarien repartint, diguéssim, el botí de tots aquests diners que traien d'adjudicacions irregulars. Què passa? Quan detenen a Coldo el 2024, el patró canvia. I aquí comença novament José Luis Ábalos a retirar efectiu. Per tant, se li han frenat en sec aquestes aportacions no conegudes de diners en efectiu que li permetien viure. Què passa amb el Partit Socialista, com deies? Doncs aquest informe també en parla. Diu que des del 2017 fins al 2021 li fan diverses entregues de diners des del Partit Socialista, uns diners que ja ha reconegut davant del Tribunal Suprem, doncs, el Partit Socialista. Són uns 19.000 euros, diu que eren, doncs, liquidacions, algunes es feien efectiu, d'altres es feien a través de transferència bancària. Però aquí també hi ha una ombra de sospita perquè diuen que fins i tot l'exdona de Coldo, Patricia Uriz, era la responsable d'anar a recollir o d'enviar a recollir sobres que s'apunten en aquest, s'adjunten en aquest informe, alguns amb el segell del Partit Socialista, amb el nom d'Ábalos, alguns per valor de 800.000 i pico euros, i aquí és la Guàrdia Civil on està intentant esbrinar si tots estan justificats o si realment també el Partit Socialista va donar diners en efectiu a Ábalos i a Coldo sense justificar.
Per tant, estem parlant un altre cop d'indicis, hi ha fotografies d'uns sobres, uns sobres que el PSOE hauria reconegut ja davant del jutge que efectivament ells havien pagat donat algunes quantitats en efectiu amb aquests sobres, i després hi ha aquestes sospites de la Guàrdia Civil de gent que de sobte té uns ingressos en efectiu molt elevats, de sobte aquests ingressos desapareixen durant uns quants anys, de sobte tornen a aparèixer, i aquí et convida a pensar que aquí podria haver alguna trama. Però tot és, et convida a pensar, hi hauria indicis, hi hauria sospites, de prova de moment, pel que expliques, no hi hauria. Com a mínim en el tros que deus haver pogut mirar, perquè sí, són 300 pàgines i segurament no te l'has pogut estudiar en profunditat.
És cert que pel que fa als ingressos reconeguts, els pagaments reconeguts per al Partit Socialista, la Guàrdia Civil va traçant què ha dit i què ha reconegut el Partit Socialista i què han pogut rastrejar també de les converses dels mòbils, per exemple, de Coldo, d'Ábalos o de la mateixa Patricia Uriz, que era la dona de Coldo. Algunes diuen que coincideixen, algunes no tant. Per exemple, hi ha un pagament del Partit Socialista de més de 1.000 euros directament a Coldo García, que aquí, de moment, amb la informació que tenen dels elements digitals, diguéssim, dels rastrets d'aquests telèfons, no acaba de coincidir. I aquí és on la Guàrdia Civil doncs també apunta com a font no coneguda part dels ingressos que podrien procedir també del Partit Socialista. Però el gran gruix, insistim, són diners que ell cobrava durant els anys que actuava aquesta trama, aquest cas Coldo, entre el 2018 i el 2023. No hi ha moviments bancaris, no retira diners en efectiu, viu d'uns altres ingressos. La Guàrdia Civil sospita, per tant, que és quan els implicats a la trama s'estan repartint el botí, s'estan repartint uns diners que, recordem, no han aparegut encara. Aquest és el gran problema que té aquesta causa, que aquests suposats beneficis encara no s'han trobat, no se saben si tots estan repartits o si hi ha diners amagats fins i tot fora de l'estat espanyol. I una altra evidència clara, 2024, detenen a Coldo García, s'aixeca la trama i aquí Ábalos ha de tornar a tirar del banc i tornar a retirar efectiu.
Pere, Isabel, Jaume, com ho veieu? Tenint en compte que tot plegat, insisteixo, que això fa uns minuts que s'ha conegut i que, per tant, encara estem estudiant tots els documents i que, per tant, encara està, allò, si fos una pàgina web, diríem que està en elaboració. Això serà ampliat en els pròxims minuts, perquè tot plegat està passant ara sobre la marxa.
A veure, jo, cada mes que passa, a mi em sembla més raro tot això. O sigui, van passant els mesos, el botí no apareix, diuen que hi ha un botí però no apareix, i si no hi ha botí, o sigui, és veritat que hi ha trepitxeus en aquí. Això està bastant acreditat, alguns trepitxeus, perdoneu per la paraula que és un barbarisme, no sé com és en català, si algú sap, trepitxeus, entre sobretot el Coldo i l'Ábalos. Però això no té res a veure amb les dades que tenim sobre la taula d'una supertrama que inclou a dos secretaris d'organització del PSOE de finançament irregular del PSOE.
Tripijocs.
Tripijocs, sí senyor. Gràcies. I per tant, en aquí més aviat aquests indicis que ens aporta aquest nou informe van en direcció contrària a la tesi de la trama. Resulta que en comptes de finançament irregular del PSOE, doncs hi hauria un robatori de l'Ábalos en el PSOE, quan ell era secretari d'organització. Vull dir que s'ho feia ell mateix. El primer que va fer el Santos Cerdán, m'agradaria recordar, quan va arribar a la secretaria d'organització, és d'acomiadar el gerent. Llavors, jo, sincerament, em sorprèn que vagin passant els mesos, i hi ha una circumstància afegida que a mi em fa especial estar alerta, que és el paper del Coldo, les relacions del Coldo amb la Guàrdia Civil, prèvies a tot això, que jo crec que ja comencen a ser indicadors bastant clars de que si no era un confident de la Guàrdia Civil, sí que tenia una relació permanent, té la medalla de la Guàrdia Civil, els telèfons amb què va gravar els havia proporcionat la Guàrdia Civil, i jo crec que hi ha un conflicte d'interessos evident, aquestes alçades ja, entre una policia judicial, que és la Guàrdia Civil, investigant amb una trama, suposada trama, en què l'actor central tenia una relació especial amb la Guàrdia Civil. I jo crec, sincerament, que a aquestes alçades això ja no hauria de ser així, hauria d'haver indicis més clars, i si el botí no apareix, doncs no apareix, però no donar per fet que apareixerà un botí quan van passant els mesos i aquí no apareix res.
No ho farem tanta vehemència, eh?
Però ets lliure de fer-ho amb la vehemència que vulguis. La mateixa, més o menys.
A veure, hem començat el dia amb el Miguel Tellado del PP dient que segurament estava al caure un informe de la UCO perquè Pedro Sánchez s'havia tret de la màniga la història aquesta de reformar la Constitució per blindar l'avortament. I unes hores després, doncs, hem tingut les 300 pàgines de l'informe de la UCO. Que aquí també hi ha una única relació entre la informació que té el PP de cada moviment de la UCO i de cada pas que fa el jutjat. Estic d'acord amb el Pere de que crec que aquí la gran pregunta és on estan els diners que suposadament s'estaven embutxacant per aquesta xarxa de favors o de comissions que la Guàrdia Civil ha dibuixat també en els seus informes, però que ningú no sap on estan els diners. Llavors, en veure l'informe d'avui, com bé dius, Òscar, només així una mica per sobre, hi ha coses que són molt divertides. O sigui, dius, no, és que el PSOE del qual l'Àvalos era secretari d'organització, li donava diners a l'Àvalos, no? I al sobre posa 870 no sé quants euros, 0,73. Vull dir, que si un es vol adjudicar diners o treure diners de la caixa o ficar la mà a la caixa del partit, els 3 cèntims ballant dintre d'un sobre, doncs no fa maco, diguéssim, perquè no els portes ni al forn de pa quan vas a buscar la barra. I si la quantitat que estan assenyalant a l'informe, la quantitat total que de moment, perquè diuen que almenys és aquesta quantitat, és la que realment s'embutxacaven, que són 95.000 euros en 5 anys, com deia la Tània, doncs surten 20.000 euros per pagar hipoteques i pensions de manutenció, que és el que diu la Guàrdia Civil, que faltan, diguéssim, extraccions del banc o transferències bancàries corresponents amb aquests conceptes que altres anys sí que s'han fet.
Molt inferiors als sobresous que s'assignava al PP, segons sí, la comptabilitat
no,
ve de Bárcena.
Per això dic que tot plegat pot ser un tripijoc intern, i segurament és, o sigui, no sé si hi ha algun delicte, però realment si aquesta gent s'ha jugat la vida o s'està jugant la vida o el futur professional per 20.000 euros l'any, doncs realment sembla una mica raro.
Deixeu-me, si voleu, que us aporti un element més, perquè estic preguntant al Partit Socialista quina anàlisi fan d'aquest informe que també acaben de conèixer ells, són part personada, i el que em diuen fons del Partit Socialista és que defensen que coincideix en la seva totalitat amb el que ells ja havien justificat, és a dir, que creuen en totes
sí.
les liquidacions que el Partit Socialista, sabeu que des del primer moment en Pedro Sánchez va prometre que donarien total transparència, van entrar efectius de la UCO a registrar a la seu del PSOE, va ser molt cridaner i allà se'n van endur informació i el Partit Socialista n'ha portat la resta i el que em diuen és això, coincideix amb la seva totalitat totes les despeses que passa a l'Avalos tenen un justificant de pagament i que, per tant, ells estan molt tranquils perquè creuen que aquest informe no ve a acreditar doncs, aquest finançament irregular i que res desquadra. Aquesta és la lectura que fan hores d'ara a la seu de Ferra.
Volia afegir, i ara fa una mica la Tània, és a dir, cobrar en efectiu no és un delicte. És un delicte si aquests diners venen d'un acte il·lícit. Però el fet de cobrar en efectiu per si sol, si estàs declarant i si se sap de què ve, escolta, hi ha empreses, per exemple, que les dietes o a vegades
o si
el quilometratge, etcètera,
si
es paguen en efectiu i no t'ho paguen per la nòmina. En d'altres sí. Vull dir que pot ser que sigui legal. També pot ser que sigui legal, Vull dir, caldrà veure d'on venen aquests diners, si és que hi ha la possibilitat de fer el rastreig. Si tot està, com diu el PSOE, declarat amb rebuts, o etc., i se sap d'on venen i per què són aquests ingressos, òbviament aquí no hi ha delicte. El fet de cobrar en efectiu no és implícitament o exactament sempre un delicte. També
clar,
pot ser
fet,
que sigui declarat.
El mateix informe apunta això, que totes les despeses, diguéssim, o tots els ingressos que procedeixen del Partit Socialista no només són a través d'aquests sobres, sinó que hi ha transferències bancàries, és a dir, serien liquidacions de despeses al marge, diguéssim, de les retribucions que tingués el mateix Avalos, que recordem havia estat el número 2 del partit, i sinó que també doncs, alguns es fan amb transferència bancària. El Partit Socialista el que diu és són justificants, per exemple, d'hotels, de viatges, de dietes, etc, i tot això, tota aquesta informació, doncs ja la té el jutge.
Jo, sense evidentment posar la mà al foc per cap d'aquests acusats, Déu me'n guard, només cal veure'ls una mica, alguns d'ells, per sospitar, no? Però, dit això, per protegir-me, diguem, és cert que cobrar alguna cosa en efectiu no és cap delicte, i molta gent d'aquest país, jo el primer, quan algú et dona uns diners legals, facturats en efectiu, doncs durant uns dies, unes setmanes, treus menys diners del caixer. És que és la cosa més normal del món. Si l'informe de la UCO, un dels grans temes és aquest en relació a l'exministre Avalos, em sembla pobre. Em sembla un indici, però em sembla pobre, sobretot si no hi ha la resta del farciment del pollastre. Dit això, i lligat amb el que deia l'Isabel, de que no et jugues anar a la presó per 4 duros, jo crec que en aquest cas hi ha aquella dita de la dona del César, no?, que no només ha de ser honesta, sinó que ha de semblar. Jo crec que estar en una part de la judicatura, una part de la Guàrdia Civil, una part de l'estat profund, buscant constantment coses per desmuntar, erosionar i fer plegar aquest govern, a la mínima que troben alguna cosa, hi van, sigui 100 euros o 100 milions d'euros. Jo crec que, en el fons, els és igual el delicte en si o la magnitud del delicte. I faig una comparació. La dona del president del govern espanyol, que ha fet una cosa que pot ser èticament reprovable, que és fer servir una col·laboradora per temes personals, que, per cert, pregunto quin és el ministre, alcalde o conseller que no ha tingut un assistent personal amb prou confiança com per encarregar-li temes personals, però és que en aquest govern no es poden equivocar en res perquè aniran a per ells. I crec que el que més ho sap és Pedro Sánchez, que el primer dia ja es va carregar, perdona l'expressió, a Santos Tardán sense cap mirament i sense mirar res. Per què? Perquè ell mateix crec que és més conscient que ningú, que ha de fer tallar focs tants com pugui perquè no li arribi.
Jo crec que és un error això, per això, perquè al final vas tallant foc sense mirar si hi ha una base o no, i al final això se t'emportarà tu també, perquè quin és el resultat de tota aquesta política? Està processada estarà processada molt aviat la seva dona, ja està processat el seu germà a punt del judici oral, el fiscal general de l'Estat està al judici oral a punt ja de començar amb un auto de judici oral de processament que diu que com que va borrar els missatges vol dir que és culpable, sí. I per tant, quin és el resultat? En aquí va retrocedint quan tenia una ocasió de dir, sí, en aquí, amb aquests informes de la UCO, en aquí hi ha una operació política, i a més la UCO pot tenir conflicte d'interès perquè tenia el Koldo com un col·laborador. Per tant, tot això, crec que aquesta tàctica, diguem, dels tallafocs, al final és contraproduent.
Jo estic d'acord amb tu, però és que ell fins i tot quan va sortir d'aquells dies de reflexió va dir i va demanar ajuda per desmuntar aquestes estructures, com ho deia, de la màquina del fango, exacte, de l'Estat, no? Ell va dir, jo vaig a fer això, han passat no sé quants mesos, i no ho ha fet, i per tant, estic d'acord amb tu, aquests tallafocs l'acorralen, en comptes de dir, escolta, aquest Estat té elements, objectius de corrupció de l'Estat, i per tant, anem a afrontar-los aquí.
Aquí hi ha casos diferents, perquè, per exemple, no han sucumbit a la pressió sobre el fiscal general, o sigui, el govern continua mantenint la confiança, i en el cas de Santos Cerdán no ha sigut així. Si no haguessin trencat de la manera abrupta com ho van fer, i el Santos Cerdán hagués acabat a la presó, com finalment va passar en presó preventiva per ordre judicial, la pressió sobre el govern hagués estat tan... No hagués donat marge a respirar per res més.
Però és que acaba la presó perquè ell dimiteix voluntàriament. L'Ábalos encara està de diputat. Ha de demanar els suplicatoris, que no estaria a la presó
el Santos Cerdán. Però és que llavors li estàs demanant al govern o a Pedro Sánchez que no trenqui en Santos Cerdán just quan ell ja ha dimitit voluntàriament.
Sí,
de manera que tenir una persona que tu mantens la teva confiança a la presó és una circumstància que un govern com aquest no es pot permetre.
El que no es pot permetre és com algun col·laborador que porta tota la vida treballant per tu i que t'ha col·locat a la Secretaria General del PSOE, després t'ha ajudat a ser president del govern, t'ha pactat amb Junts, t'ha pactat amb Bildu i t'ha fet tot això, a la que surt un indici de la UCO l'envies a l'infern i al foc. Això és el que no es pot permetre, i això crec que, tard o d'hora, el Pedro Sánchez ho acabarà pagant.
Veurem com ha evolucionat tot plegat. Insisteixo que aquest informe s'ha conegut fa una estona i encara estem remenant-lo, i per tant encara estem buscant també, com deia la Tània, doncs, reaccions als uns i als altres. De moment el seu justifica dient que tot això que ha sortit en aquest informe, ells ja ho van reconèixer davant del jutge, que ja van reconèixer que hi havia pagaments en efectiu, però que estan tots declarats, i que per tant serà fàcil, entenc, doncs, veure d'on venen aquests diners, per què eren, i per aquesta manera poder-ho aclarir. Però veurem en els pròxims dies, a veure quin recorregut té tot plegat.
Deixa'm apuntar també un altre element, i és que avui el Suprem ha tornat a reafirmar que Santos Cerdán, que és un dels implicats en aquesta trama, s'ha de mantenir a la presó perquè creu que pot alterar, ocultar o destruir fons de proves rellevants. Hem parlat amb la seva defensa, Manet Salellas, també per saber què opina sobre aquest informe de la UCO, i el que ens reflexiona és que en aquest informe patrimonial que fa referència a Ábalos no hi ha cap referència a Santos Cerdán, i que per tant creu que és un informe que els hi va a favor en la seva estratègia de defensa.
Molt bé, doncs això és el que pensen els advocats de Santos Cerdán en aquest cas. Tània, gràcies. Bona tarda.
Bona tarda.
Falten 7 minuts per arribar a 3 quarts. Fem una pausa i de seguida més coses. Parlarem de la flotilla, que la seva intervenció per part de l'exèrcit d'Israel ha provocat totes les protestes que vam veure ahir al vespre i també avui als carrers de Barcelona i altres ciutats de Catalunya.
Catalunya migdia. Lidera és apostar per la innovació, amb mesures com el programa d'innovació digital avançada, que ofereix assessorament a les empreses per impulsar la transformació digital i l'adopció de noves tecnologies. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't d'aquesta mesura i d'altres a gent.cat/Catalunya lidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Només fins diumenge, estalvia't l'IVA al Corte Inglés.
Aprofita-ho i estrena el més nou estalviant-te l'IVA en tot, en electrònica, en electrodomèstics i molts altres articles.
Televisors, mòbils, portàtils,
frigorífics, electrònica esportiva, mobles de cuina i bany.
I amb tots els nostres tecnoavantatges.
Només fins diumenge 5, estalvia't l'IVA a la botiga web i app del Corte Inglés.
Aprofita-ho.
Catalunya
Catalunya migdia.
Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi, apuja el volum, perquè per fi sentiràs un anunci que t'ajudarà a guanyar més diners. Si ets taxista, registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 d'octubre. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber, puja. S'hi apliquen condicions.
Vols canviar la cuina? Instal·lar un vestidor? Smith optimitza i emmoble al mil·límetre tota la casa creant més espai en el mateix espai. Demana cita ara en una de les nostres 88 botigues a Espanya o a la nostra web homedesign.smith. Smith, primera xarxa europea de botigues de cuines i mobles per a la llar.
Quin és el secret d'un bon negoci? Ser puntual com un rellotge suís, ràpid com un pura sang anglès i tenir la fiabilitat, precisió, potència i el disseny d'un cotxe alemany. Descobreix la gamma de vehicles comercials i turismes d'Opel i troba el model més adient per al teu negoci. Els trobaràs en el teu concessionari més proper, més a Opel.es.
Catalunya migdia.
L'armada israeliana acaba de confirmar que ha interceptat en el Mediterrani el vaixell Alma.
En moments excepcionals, sempre hi som.
En l'aire, poseu les mans en l'aire. Aquest era el moment en què la flotilla humanitària...
Amb un equip de professionals...
Catalunya Ràdio.
Compromès amb l'actualitat.
Programació especial avui a Catalunya Ràdio per fer seguiment del que està passant...
El mundo se entretiene discutiendo y simplemente nadie actúa.
A 6 de la tarda, a aquesta hora, arrenquem manifestacions a casa nostra...
Rigorós amb la informació.
...renunciar a la sala de la flotilla i la situació a Gaza.
Estem molt indignats.
Berlín, Alexanderplatz, com estan? Mobilitzacions a França, a París. Isabel Galí, bona tarda.
Aquesta ruta que estem fent per Europa. Ara anem cap a Roma. Nàtia Dell, bona tarda.
Londres. Coia Ballester, bona tarda.
Catalunya Ràdio. 3CAT Info.
A tota hora i a tot arreu.
Encara que no reconegui a Palestina com a estat, són aigües que no són d'Israel.
Allà de la ronda litoral a Barcelona.
Si els manifestants encara són a aquesta plaça...
De Tarragona.
Han tallat la Rambla Nova, ara estan baixant a l'Avinguda Catalunya.
Aquesta és la força de la ràdio pública. Per ràdio, pel web o a través de la nostra app, connecta amb Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 3 minuts seran 3 quarts. Bona part dels integrants de la flotilla Global Sumut són en una presó israeliana, al desert de Negev. Allà hauran d'esperar la deportació cap a Europa, ja sigui immediata o després de comparèixer davant d'un jutge. Són gairebé 500 persones, una desena d'elles catalanes, a qui el ministre de Seguretat Nacional d'Israel, l'ultra Itamar Ben-Gavir, ha qualificat de terroristes quan els ha anat a trobar al port d'Ashdod. Fa només una estona hem pogut enregistrar una entrevista amb el portaveu d'aquesta flotilla Global Sumut, que estava a punt d'agafar un avió. Saïf Abu Keshek, portaveu de la Global Sumut flotilla. Bona tarda.
Sí, hola, buenas.
Què en saps dels membres de la flotilla? Saps com estan? Has pogut tenir contacte amb ells?
Bueno, nuestros abogados han estado todo el día de ayer hasta la madrugada haciendo entrevistas con las personas que han podido. Sabemos que ellos han procesado algunas personas sin tener el derecho a visitar abogado antes, de una manera ilegal, otra violación de derechos que comete Israel. Lo que nos comentaron los abogados, que se encuentran muy bien, que están en muy buen espíritu. Hoy, a lo largo de la mañana, se ha ido haciendo las visitas consulares y luego volverán los abogados con las entrevistas y sabremos las personas que han decidido salir y firmar el documento de deportación y las personas que no lo firman.
¿Sabeu quants estan disposats a firmar aquest document o no? O això, fins que no hagueu parlat amb ells, no ho sabreu?
No lo sabemos, pero nosotros apoyaremos las dos decisiones. Es decir, entendemos que hay personas que ya llevan un mes en este proceso, que necesitan volver y no pueden estar más tiempo. Hay otras personas que necesitan apoyo médico y no pueden estar sin los medicamentos durante tanto tiempo. Entonces, hay condiciones muy diversas para que puede una persona firmar o no firmar. Nosotros apoyaremos a las dos posturas y vamos a estar pendientes de los dos casos.
Ahir el ministre d'Afers Estrangers italià deia que els repatriaran en dos vols, un cap a Madrid i un altre cap a Londres la setmana que ve. Aquest supòsit el teniu confirmat o no?
Sí, exactamente. Hemos visto esta noticia. Los abogados no han recibido una respuesta firme aún de cuántas personas van a qué aeropuerto, pero es otra forma que Israel hace un poco para seguir violando los derechos de las personas, porque los quiere enviar en un charter directamente a un destino que no es el suyo para la mayoría de los participantes, y que luego lavan las manos de todo el trabajo que se tiene que hacer para organizar un recibimiento y tener un buen viaje y todo este proceso. Es decir, lo que intenta Israel a través de esas medidas es dar más presión psicológica y más violación de los derechos de las personas. Nosotros al cambio vamos a estar presentes en los dos aeropuertos y vamos a dar todo el apoyo que necessiten nostres participants perquè puguin tornar a casa.
És evident que aquells membres de la flotilla que signin aquest document de deportació podran tornar cap a casa seva. Els que no el firmin, sabeu què els hi pot passar? Aniran a la presó? Teniu informació de què és el que els hi pot passar?
Bueno, normalmente por experiencias previas tienen que pasar por juez. Nosotros defendemos que no, Israel no tiene derecho a exigir la firma de este documento, porque este documento no es que firman que acepta la deportación. Este documento indica que ellos aceptan la deportación porque han entrado de una manera ilegal a Israel. Esto no es el caso. Esas personas fueron secuestradas en el mar, en agua internacional, mientras que participaban en una misión humanitaria para llevar ayudas humanitarias a la Franja de Gaza. Y es muy diferente ser acusado y aceptar que has entrado de una manera ilegal a un sitio, o que fuese secuestrado en agua internacional, ni siquiera en agua territorial de Israel. Algo que no, nunca iban a llegar. Iban a llegar a Gaza, es agua territorial palestina. Como sabemos, el gobierno reconoce o ha reconocido el Estado palestino el año pasado.
Quatre dels detinguts italians, que són diputats, estan sent repatriats en aquest moment. Tens la sensació que hi ha activistes de primera i activistes de segona?
Hombre, no creo que es cuestión de activistas de primera y activistas de segunda. Yo creo que depende de un poco de cómo funciona el gobierno de Israel. Nosotros, aunque el gobierno italiano ha enviado un barco diciendo que iba un poco a observar y facilitar ayuda si necesitan las personas, el papel que ha hecho el gobierno italiano ha sido tremendo, acusando a los participantes que van a causar el fracaso de las negociaciones de paz, acusándolos de ir a de tomar acciones irresponsables mientras que estamos viviendo un genocidio. Es decir, un poco jugando al favor de limpiando la imagen de Israel. Incluso intentaron hacer sabotaje a la propia iniciativa cuando la misma madrugada de un poco entrar en la zona de intercepción, mandaron una notificación diciendo que ellos ofrecen a llevar a las personas que no quieren seguir en la flotilla hacia el mar, y que esta es una zona muy peligrosa, que no aconsejan que la gente siga en ello. Un poco un papel bastante negativo y destructivo en esta línea.
I del govern espanyol, el paper que ha tingut, hi ha alguns ministres, els de Sumar, que es queixen i diuen que potser us haurien d'haver ajudat més fins al final. Quina opinió en teniu?
Hombre, nosotros hemos escuchado al principio unas declaraciones muy positivas por parte del gobierno, diciendo que bueno, que habrá que rendir cuenta en caso que Israel intercepta o viola los derechos para la flotilla. Y luego el día de la intercepción, un poco el día antes, hemos visto una postura bastante parecida, aconsejándonos en no seguir y un poco preocupados por la seguridad de las personas. Nosotros estamos muy preocupados por la seguridad y no queremos en ningún momento tener que coger barcos y ir por el Mediterráneo para llevar ayuda humanitaria. Pero lo que nos complica un poco tomar la decisión, y lo que nos parece bastante más preocupante, que nuestros gobiernos, que hemos visto tienen la posibilidad de enviar barcos por el Mediterráneo, pero no lo hacen, lo no han hecho, están siendo silenciosos y cómplices con el genocidio que estamos viendo, y lo que no queremos nosotros es seguir siendo cómplices. Por eso estamos tomando esas iniciativas.
¿Sabeu qué ha pasado con la ayuda humanitaria que hi havia als vaixells?
Bueno, seguramente lo va a confiscar Israel, como que hace con toda la ayuda humanitaria. Tenemos en cuenta que Israel asesinó más que 60 personas ayer en la franja de Gaza. Entre esas personas, una persona de ayuda humanitaria, de Médicos Sin Frontera. Es decir, cuando Israel hizo la oferta de llevar la ayuda humanitaria al puerto de Ashdod para llevarla a Gaza, se presentó la situación como que falta ayuda humanitaria en la zona, que no pueden llegar a tener recursos para enviarla. El problema es que Israel impide que entra la ayuda humanitaria, que está cometiendo genocidio, que está asesinando a miembros y personas y trabajadoras y trabajadores de organizaciones internacionales que intentan hacer llegar la ayuda humanitaria.
Hi ha una segona onada d'uns 10 vaixells que van salpar d'Itàlia fa 5 dies, que tenen previst arribar a la zona aquest cap de setmana. Sabeu com estan aquests vaixells o si els hi passarà el mateix que han passat els altres?
Bueno, esta mañana fue el último barco nuestro de la flotilla de Sumud que fue interceptado, Marinette. Y luego sabemos que vienen esos barcos de la Flotilla de la Libertad junto con 1000 Madeleine, con otra iniciativa, y nosotros damos todo el apoyo a las iniciativas de romper el bloqueo, y no, esto no va a seguir igual.
Y la última pregunta que et criden... Quina valoració en feu del que ha passat amb la flotilla? És evident que l'objectiu prioritari, que era arribar fins a Gaza i portar aquesta ajuda humanitària, no l'heu aconseguit, però cridar l'atenció sobre la situació, això sí que ho esteu aconseguint. Us doneu com a satisfets per aquest objectiu o no?
Como bien has dicho, el objetivo final no se ha conseguido. No podemos quedar satisfechos. Lo que podemos decir que hemos conseguido acercarnos un paso más. Yo creo que esta vez la flotilla no solamente ha significado una iniciativa por mar, hemos visto movilizaciones por todo el mundo intentando hacer presiones, y esto acaba de empezar. Estamos iniciando una nueva fase de movilizaciones globales que tiene que reforzar todo el trabajo que se ha ido acumulando durante muchos años por la solidaridad internacional con Palestina, y ahora pues tenemos que conseguir traducir todos esas actividades a hechos y tener un poco cambio en la política de los gobiernos.
Saïf Abu Kashen, gràcies per acompanyar-nos a Catalunya Migdia i bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
És la conversa que manteníem enregistrada perquè a aquesta hora està volant amb aquest portaveu de la flotilla. No sé què us sembla tot l'esclat que hi ha hagut, sobretot des d'ahir al vespre, quan es va conèixer, i després això que li preguntàvem, si més enllà del principal objectiu, que era trencar el bloqueig i aconseguir fer arribar l'ajuda humanitària a Gaza, si a banda d'aquest que no l'han aconseguit, l'altre, que és el de sacsejar consciències, posar els focus sobre el problema i que se'n parli, aquest, òbviament, sí que l'han aconseguit, perquè, de fet, fa dies que en parlem.
Jo crec que des del punt de vista de la denúncia pública i l'acció propagandística, diguem-ho així, ha sigut impecable. És a dir, ha sigut impecable malgrat que tothom sabia el que acabaria passant, que ha sigut un guió perfecte, no? De fet, van gravar vídeos a si mateixos dient, si estàs veient aquest vídeo és que m'han agafat, etc. És a dir, aquest era el pla que tenien i l'han executat molt bé. I per tant, des del punt de vista de la denúncia del que està passant i de l'impacte propagandístic, jo discrepo amb una cosa. Jo crec que l'operació de dur ajuda humanitària era secundària i era l'excusa. De fet, no només alguns estats es van oferir a portar l'ajuda, sinó que el patriarcat de Jerusalem també va oferir-se, i els van dir que no, perquè l'objectiu era l'impacte, el xoc amb l'exèrcit d'Israel al límit de la línia del bloqueig, i per tant han aconseguit l'objectiu que buscaven.
Hi ha hagut dos moments des que va començar l'ofensiva d'Israel sobre Gaza, no, sinó després, quan el volum de xifres de morts ja es disparava, de sacsejar consciències, no?, que són les primeres imatges de nens afamats, no?, que és aquest punt que, diguéssim, la civilització occidental no pot tolerar. I després aquest altre, i és el que genera que molts països i molts estats facin el pas cap al reconeixement de l'estat palestí, i genera aquest estat d'ànim. I aquest altre que genera la flotilla és aquesta de militars israelis apuntant amb armes llargues a occidentals. I llavors aquests dos elements, aquestes dues imatges plegades, és el que porta aquesta, no?, aquesta revolta ciutadana que estem veient en aquest moment. Ara, si la revolta no va acompanyada d'un intent d'aconseguir o de convertir el pla de pau del Trump o el que sigui en una oportunitat per posar fi a aquesta massacre, doncs no haurà servit per res.
Bueno, per res no, perquè ja ha servit, com m'heu dit, no? O sigui, en aquest sentit, jo crec que hi ha un pla, que és el pla diplomàtic de com funcionen les relacions internacionals, de com es fan els acords, que és d'una determinada manera i que des d'aquest punt de vista té poques capacitats d'incidir, però després hi ha un altre pla que moltes vegades es menysté o es ninguneja, que és el pla, diguem, d'això que heu explicat molt bé, de les consciències i de la propaganda, en un bon sentit, explicat, o sigui, d'incidir en aquest debat global, i crec que des d'aquest punt de vista és un èxit. L'estratègia, diguem, de no violència, l'estratègia, diguem, de l'ús d'instruments no convencionals per incidir en debats que normalment són terrenys acotats i reservats pels estats i la diplomàcia i unes altres lògiques. Per tant, bueno, des d'aquest punt de vista, jo crec que han aconseguit el seu objectiu i que des del punt de vista de la realitat política, doncs és molt impermeable aquest tipus de coses.
Jo, des del punt de vista polític, crec que aquest impacte que han tingut positiu, les persones dels partits que estaven embarcats en aquesta flotilla, els ha portat a un excés de posicionament en relació, per exemple, al Pla de Pau. O sigui, a mi em sobta que l'acord de pau que ha proposat el president dels Estats Units i el primer ministre d'Israel, que de moment té, sembla, el vistiplau amb recances de l'Autoritat Nacional Palestina, Hamas encara no s'ha posicionat. Hi ha 8 països àrabs que han donat suport a aquest pla de pau, i la vicepresidenta del govern espanyol, de Sumar, surti en tromba contra aquest acord de pau, a mi em sembla una temeritat. És a dir, en aquesta, convertir la qüestió de Gaza i el drama que s'està vivint en una arma política a dins de l'estat espanyol, que ja ho estem veient constantment, no només entre PP i PSOE, sinó entre PSOE i Sumar, per exemple, o la presidenta de Madrid, fa que aquest embriagament de l'èxit de la flotilla els porta, crec jo, a perdre una mica el món de vista en relació a temes concrets del conflicte. Mm.
Falten 4 minuts per arribar a les 4. No us queixareu, perquè està passant tot en aquesta hora. Per tant, això és un no parar. Hem tingut aquest informe de la UCO i ara podem anar a València. Saludem l'Alba Barbosa. Alba, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hem de tornar a fa un any, a la Dana. Ja sabeu que ara tot plegat està judicialitzat i, per tant, estan apareixent alguns vídeos que, en el seu moment, o no havien aparegut o havien aparegut sense so. Ara en tenim un altre, que, en teoria, la televisió valenciana deia que no tenia, però al final sí que tenia i ara has aparegut. I què és el que diu o què és el que se sent exactament en aquest vídeo?
Exacte, és el vídeo de la tarda de la reunió del CECOPI que la Generalitat va negar tenir documents d'àudio i vídeo, recordem-ho. Doncs avui s'ha filtrat l'àudio d'un moment d'aquella reunió on se sent Salomé Prades, l'exconsellera d'Interior, dient que ella volia supervisar el missatge Les Alert que es va enviar aquella tarda. Recordem, és un document important perquè ella, davant la jutge, havia negat tenir responsabilitats. De fet, ho havia descarregat sobre els tècnics. Ho podem sentir, és un document, un àudio molt curt, però se sent perfectament com ella diu que abans d'enviar el missatge el vull veure.
Esta es la solicitud de la UME, ¿vale? Antes del día del siguiente mensaje lo quiero ver.
Sí, sí, sí. El siguiente mensaje lo quiero ver.
Lo quiero ver, se sent perfectament. Sí. I una altra dada rellevant d'aquest vídeo que s'ha filtrat, que l'ha filtrat el diario.es, i és que la possibilitat d'enviar el missatge Les Alert ja es va estar valorant a les 5 i pocs minuts de la tarda, 3 hores abans del que es va acabar enviant.
Queden res, que ens queden 2 minuts, però com més coses se saben, més evident queda.
Negligència, no? Incapacitat, no sé, podem fer tot el reguitzell d'adjectius. El que és incomprensible és la posició a punt que s'ha jugat tot el fervor popular que va guanyar aquells dies, llançant ells mateixos alertes i avisos des del propi mitjà.
Es van fer virals les cròniques intentant, del temps, per exemple, dels meteoròlegs.
Intentant que aquest vídeo no sortís a la llum, no perquè el vídeo l'han fet servir, sinó que el so no sortís a la llum.
És un vídeo, Òscar, em sentiu?
Sí.
Dic, és un vídeo gravat per un càmera contractat per la mateixa Generalitat,
Sí, hi havia dues càmeres.
No de televisió, no de punt, sinó que...
No, hi havia dues càmeres, el de punt és... i el d'emergències, que és una productora.
Això.
Sí, no, jo anava a dir molt ràpidament que sí, jo m'agafo la juguesca que havia proposat el Jaume i que el Mazón no repetirà com a president de la Generalitat després de les properes eleccions. El Mazón. No, però el Mazón això ho pagarà segur.
Sí, però el PP guanyarà les eleccions probablement. Ja ho veurem,
però el Mazón segur que no serà president de la Generalitat.
L'Òscar i jo som notaris d'aquesta...
Notaris, i per tant,
ens apuntem al sopar.
Però és confós perquè hi ha una discrepància.
No, igual esteu dient el mateix. Que, o sigui, tots dos podeu guanyar. Perquè si el Partit Popular Aguilar guanya les eleccions, però sense Mazón de candidat.
Jo crec que passarà això.
Això ja ho veurem. Però que el Mazón no serà candidat, que és lo rellevant, que és, no serà, no guanyarà aquestes eleccions, no serà el proper president de la Generalitat, és molt greu el que ha passat, i els valencians estic segur que no ho premiaran.
Esperem-ho.
Veurem. Al final no hem tret pagant, no hem tret aquí l'aposta que volíem nosaltres anar a rebufo i entrar. Sí. Alba, gràcies. Bona tarda.
Fins ara, gràcies.
I també al Pere Rossinyol, al Jaume Clotet i l'Isabel García Pagan. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
A vosaltres.
30 segons i seran les 4. De seguida el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio i durant la tarda l'actualitat al 3Cat Info. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Bon cap de setmana a tothom.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.